Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dijous 5 de juny del 2020. Avui és dia de Sant Marcel·lí i el primer pensament del dia ens el porta el coach Jordi Casado.
Canes de bo tenir ganes i sentir que ja pots fer un pas més en aquest camí tan llarg. Sortir al carrer ens dona vida. Passejar, córrer, activar el cos. Però també us volem recordar que hem d'activar el nostre sentit de la responsabilitat. No tot s'hi val. Posa't la roba del seny, agafa les sabates de la prudència i compta els passos que fas per arribar a fer un bon ús d'aquesta oportunitat. Fer bé les coses genera molta satisfacció, però si a més, en aquest cas, si fas bé les coses, contribuiràs a que la resta de la gent se'n beneficiï. Ara, qualsevol petit acte responsable suma per molts. Apunta't bé a aquesta fase. Jo em responsabilitzo per mi i per tu. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Minut i mig que passa de les 8 del matí. Això és a primera hora, programa 408. Ens haurem de reinventar, ens dèiem, durant el confinament més absolut. I vam fer ràdio des de casa. Vam treballar al costat de la família. Vam posar-nos a fer monòlegs, obres de teatre, concerts, conferències i presentacions online. Vam creure en la solidaritat entre uns i altres. Vam tornar inclús a l'autocinema. I ara, que es comença a veure una llum al final del túnel, encara que queda lluny, però ja s'hi veu, el món de la cultura celebra poruc que la cosa avança. Que en fase 3 ja es podran fer obertures tímides i regulades, però obertures, concerts minimalistes i fins i tot espectacles itinerants dalt d'un camió. Reinventar-se o morir, que deia aquell, i la cultura ens ho ha regalat tot. Ara serà el moment de tornar-li amb escreix i anar al teatre, als concerts, a les presentacions i al cinema que obrirà les seves portes el proper 26 de juny. Per cert, amb un clar homenatge al món del cinema, a la bellesa del setè art, programant en algunes sales del país Cinema Paradiso. I nosaltres, com el petit Totó, tornarem a somriure. I com el savi Alfredo, sabrem que res va ser en va, perquè malgrat tot el dolor, potser també es pugui convertir algun dia en bellesa.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, a la redacció Ignasi Miranda, Rafa Sanahuja, Berta Sacanell, a les tecles del so, preparadíssim Jordi Carretero, a la codirecció d'aquest programa. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Mascareta treta, cascos posats. Ens comencem a fer preguntes un dia com avui. Perquè el protagonista del dia és...
Mira, és José Montilla, que haurà de comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre el seu fitxatge per l'empresa de Negàs i l'ús de l'oficina d'expresident.
Si treus el cap per la finestra aquesta hora i tornarem a Barcelona, 17 graus, a Lleida 14 graus, a Girona 12 graus, a Tarragona 18 graus i a Andorra 7 graus. Avui, hora de preguntar-nos què farem en aquest programa, Mercè.
Doncs sí, ahir la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, va anunciar una injecció de 600.000 milions d'euros per la compra de deute de l'eurozona als més de 700.000 que ja havia anunciat. En parlarem d'aquest i altres temes amb la periodista del setmanari El Siglo, membre de la Independent i de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, Teresa Carreras. Un dia més obrirem una nova bústia de confinament. Ja sabeu que podeu participar-hi, dir-hi la vostra, dubtes, peticions, explicar la vostra història a través del 93 4 902-27-77 és un contestador automàtic, o bé ens podeu escriure un e-mail a oients@radiostel.cat. Berta Sacanell, que ens porta l'agenda online de cara al cap de setmana amb activitats molt i molt interessants. I a les 9 arriba un divendres més, doncs, el consultori legal d'aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal. Recordeu que per poder fer les vostres consultes només ens heu de trucar al 93-409-2771. I August López Joan, que ens aproparà la figura de l'expresident del Parlament de Catalunya, Joan Rigol, des del qüestionari Proust. I acabarem el programa avui parlant amb Rafa Sanahuja de sèries i així una mica de tot.
Ara mateix, però, quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Que Catalunya sol·licita el pas a fase 2 per Barcelona i Lleida, finalment. El pas a fase 3 per l'Alt Pirineu, ara en Terres de l'Ebre i Tarragona. També, Joan, que pels barcelonins, que s'obre dilluns les platges a banyistes amb aforament limitat i control de distància. I el 6,1% dels catalans han tingut contacte amb la Covid-19, amb el coronavirus.
I precisament ahir, Charango llançava A la deriva, el primer avançament, el primer single del seu darrer disc, De vent i ales.
Hem vist caure la frontera i en el teu cos de pols d'estrelles hem desfet tots els camins. Hem après de l'infinit, mica en mica com balla la vida, ballarem aquesta nit. Atrapar la lluna plena, creuar junts tota la terra buscant un nou món, rebentar tots els rellotges a somnis del Che Guevara, hem vingut a trencar els marcs, tenim les ales de la Rosa Parks. Atrapar la lluna plena, creuar junts tota la terra, buscant un nou món, rebentar tots els rellotges, apagar el motor ferotge, començar de...
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 9 minuts que passen de les 8 del matí. Comencem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, i és que Catalunya sol·licita el pas a fase 2 per Barcelona i Lleida i el pas a fase 3 per l'Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre i Tarragona, Mercè.
Sí, la sol·licitud s'ha produït aquest dijous en una nova ronda de reunions bilaterals entre el govern espanyol i les autonomies, presidida pel ministre de Sanitat, Salvador Illa. El govern espanyol havia anat avançant l'anunci dels canvis de fase, però aquesta setmana la decisió no no arribarà fins avui. Això és important perquè amb la fase 3 les comunitats autònomes recuperen el poder de decisió. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, remarca, però, que més enllà dels desplaçaments dins de cada comunicat, el govern espanyol és qui mana. Recordem que més de mitja Espanya passa dilluns a aquesta fase 3.
I Barcelona obre dilluns les platges a banyistes amb aforament limitat i controls de distància.
Això sí, amb uns sensors que permetran saber si s'ha superat l'aforament màxim, que serà d'entre 25.000 i 38.000 persones, i la informació es podrà consultar en temps real per internet.
El 6,1% dels catalans han tingut contacte amb el coronavirus.
Tot i ser, Joan, un percentatge superior al del promig de l'estat espanyol, mostra també una incidència baixa i amb grans diferències en el territori, segons es desprèn de la segona onada de l'estudi de Zero Prevalença, que el govern espanyol ha fet públic ahir mateix. El 5,2% dels espanyols van desenvolupar anticossos contra la Covid-19. És a dir, han tingut algun contacte amb el coronavirus, segons l'estudi seriològic fet a 60.000 persones. Aquesta segona onada de l'estudi ha confirmat, doncs, els resultats de la primera onada, si aleshores el percentatge de població, recordem-ho, que havia desenvolupat anticossos, era un 5%. Tres setmanes després, pràcticament no ha variat. És del 5,2%. L'estudi també revela que al voltant d'un terç de les persones contagiades del virus no presenta símptomes de la malaltia. Un 2,8% d'aquests asimptomàtics generen immunitat contra el virus.
Per tot plegat, molta precaució. La mascareta i la distància física, això sí, obligatòries fins que hi hagi vacuna per la Covid.
Sí, el rentat constant de mans, la distància interpersonal de 2 metres, l'ús de les mascaretes en les condicions fixades i la higiene reforçada dels espais públics. Recordem que aquesta nova normalitat començarà el 21 de juny, quan s'acabarà la pròrroga de l'estat d'alarma que aquest dimecres s'ha aprovat al Congrés i que és l'última. A la compareixença setmanal que fa el Congrés, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha insistit que hi ha una evolució positiva de la pandèmia, però que encara hi ha risc de contagi.
I un 12% dels pares admet, atenció, haver pagat els fills durant el confinament.
L'organització Save the Children alerta de l'augment del maltractament infantil perquè hi ha més factors de risc i ha desaparegut la protecció que representa l'escola.
Un dinar de comiat causa un brot de Covid-19 a l'Hospital Gregorio Marañón.
Sí, a Madrid hi ha 16 sanitaris en quarantena, 5 amb Covid-19, i s'investiguen possibles responsabilitats.
Cop de volant de la Moncloa ara diu que no obrirà cap frontera fins l'1 de juliol.
Sí, nova rectificació de la Moncloa. En un esmorzar amb corresponsals estrangers, la ministra Reyes Maroto havia avançat aquest matí l'obertura de les fronteres, ahir al matí, l'obertura de les fronteres terrestres en França i Portugal, que tindria lloc a partir del 22 de juny, finalitzant l'estat d'alarma. Un parell d'hores més tard, Joan, què va passar? El Ministeri d'Indústria i Turisme va fer arribar una nota aclaridora. L'arribada de viatgers internacionals no tindrà lloc fins a l'1 de juliol, com estava previst, sense cap excepció.
Més notícies a aquesta hora. El Banc Central Europeu surt al rescat de l'economia europea amb 600.000 milions més.
La mesura més ambiciosa del que s'esperava, relaxar la prima de risc espanyola i ajuda encara a una caiguda prevista del producte interior brut d'un 8%. I hem de dir també, Joan, que USTEC està impugnant l'obertura de les escoles pels riscos i d'un retorn que consideren prematur. Segons un comunicat, aquest dijous han interposat davant del TCJ un recurs contenciós administratiu especial per la protecció dels drets fonamentals. Entenen que els riscos d'un retorn prematur superen amb escreix els incerts beneficis de tenir centres educatius oberts.
Dol i fractura als Estats Units, els 4 expresidents vius dels Estats Units.
Doncs sí, Joan, els 4 expresidents dels Estats Units, l'exsecretari de Defensa dels 2 primers anys de govern de Donald Trump, l'excap de la Junta de Caps d'Estat Major, l'excap de gabinet i una senadora del Partit Republicà han atacat durament la política de l'actual president Donald Trump per gestionar les protestes, en ocasions violentes i acompanyades de saquejos generalitzats, desencadenades, recordem-ho, després de la mort de l'afroamericà George Floyd a mans del policia blanc Derek Chauvin el 25 de maig passat. Ahir van poder veure com un grup de senadors demòcrates van mantenir 8 minuts i 46 segons de silenci com a senyal de dol per la mort de Floyd, que va morir després de passar aquest mateix temps amb el coll sota la pressió del genoll del policia que el va assassinar.
Indignació a l'Argentina pel dictamen d'un fiscal que considera desfogar-se sexualment la violació en grup que va patir un adolescent l'any 2012 a la província de Chubut, al sud del país.
Doncs així és, Joan. La justícia argentina investiga 5 joves coneguts com la manada de Chubut per l'agressió sexual que fa 8 anys a una noia que aleshores tenia 16 anys. Els fets van passar durant una festa en una casa de la localitat de Rawson, a la Patagònia argentina.
Anem a saber quin és l'estat de la xarxa viària. Per tant, ens acostem al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs de moment al matí és força tranquil·la a les carreteres. Únicament es dona pas alternatiu a la Nacional 145 a la Seu d'Urgell, on es treballa per reparar una canonada d'aigua que va rebentar aquest dimecres, i també continuen les obres a l'autovia 2, a l'altura de Lleida. Això està provocant trànsit intens en tots dos sentits. També hem pogut observar al llarg d'aquesta setmana el trànsit augmentat a l'àrea metropolitana de Barcelona, tot des de l'ampliació de la mobilitat entre regions sanitàries. Estaríem parlant gairebé, o aproximadament, han arribat ja al 75% de l'ocupació de vehicles que circulaven ja abans de l'estat d'alarma. Tot i així, de moment, el trànsit es manté fluid i no es formen encara retencions. Per últim, també recordem, continuen els controls de mobilitat i es mantenen els controls fronterers, tot mentre duri l'estat d'alarma. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Hora també de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, recordeu que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic. Destacar que l'oferta de servei, especialment en hora punta, està incrementada. No obstant, tingueu també en compte que el cap de setmana es reajusta el servei i resten suspesos els horaris especials. El servei de metro, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat finalitza a la mitjanit. Pel que fa a la situació del transport públic, informa que avui la línia T4 del tram Besòs resta sense servei entre Ciutadella, Vila Olímpica i Glòries des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre per tasques de pola de l'arbrat del carrer Wellington. La resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb més informació i avui, que és el dia del medi ambient, els nivells de contaminació afavoreixen la propagació del coronavirus.
Sí, Joan. Sí, Joan, investigadors científics internacionals han apuntat que el coronavirus es propaga amb més rapidesa i gravetat en entorns d'elevada contaminació atmosfèrica.
La Dominica Lucía Caram ha explicat aquest dijous en una entrevista al programa El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel la seva vivència de la pandèmia des de la pregària i des del seu compromís amb els pobres.
Hem descobert la força de l'església domèstica, ha comentat referint-se al confinament. Sobre la jornada pro orantibus que l'església celebra aquest diumenge, ha destacat que la vida contemplativa ha de ser connectada al món i en el seu cor en una comunicació cordial. En aquesta línia, Sor Lucía Caram ha comentat que aquest carisma de pregària monàstica se situa en allò més essencial de la vida de l'Església i també de l'Evangeli, que és intentar contemplar el món i també la realitat, com ho feia Jesús, amb els seus mateixos sentiments. La Dominica ha explicat que celebrar la jornada pro orantibus hauria de fer reflexionar els contemplatius i els contemplatius i les contemplatives perquè visquin el seu carisma amb els sentiments de Jesús, perquè les formes són secundàries. Recordem que aquest diumenge 7 de juny, festa de la Santíssima Trinitat, l'Església celebra la jornada pro orantibus, dedicada a les persones consagrades en els monestirs a la vida contemplativa. D'altra banda, Sor Lucía Caram, en declaracions a Ràdio Estel, ha subratllat que la situació de pandèmia l'ha obligat a viure enclaustrada, però de manera diferent, ja que la comunitat té moltes germanes grans que són de risc. Per cert, podeu recuperar l'entrevista a radioestel.cat.
D'altra banda, l'arcabisbe Joan Planelles nomena nous membres de l'Oficina de Prevenció i Protecció d'Abusos.
Sí, es tracta de la psicòloga Inés Virgili, que s'encarregarà de l'acollida de la treballadora social Carmen Cumplido, que farà d'assessora, i de l'advocat Carles Ferrer, tots ells professionals laics i pares i mares de família. A més, l'oficina estarà coordinada pel promotor de justícia de l'arcabisbat, Albert Fortuny. D'aquesta manera, Joan, els eclesiàstics implementen definitivament la primera comissió per la prevenció dels abusos creada l'any passat.
I atenció també en plan esportiva, perquè l'auditoria del cas I3 Ventures del Barça està acabada.
Així és, han passat gairebé 4 mesos des que el Barça encarregués aquesta auditoria a PricewaterhouseCoopers pel cas I3 Ventures. L'aturada pel coronavirus va provocar que es paralitzés la investigació, però el treball ha arribat per fi a la seva fi.
18 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. La situació meteorològica ha canviat una mica respecte a aquestes últimes jornades. De fet, avui serà un dels dies més tranquils de la setmana, perquè de cara al cap de setmana la cosa es pot tornar a complicar una mica. Aquest matí, per començar, ens llevem ja amb temperatures més baixes. Han baixat entre 2 i 3 graus respecte a les temperatures dels últims dies. Per tant, aquest matí ens hem de vergar una mica més, perquè fins i tot podríem parlar d'ambient fred ara a primeres hores. En canvi, cap al centre del dia, les temperatures avui pujaran una mica respecte a les d'ahir i, novament, tornarem a recuperar aquells valors màxims d'entre 25 i 30 graus, les més altes cap a les comarques de l'interior i també Terres de l'Ebre. Aquest matí amb bastantes clarianes, amb alguns núvols cap al nord. Serà a partir de migdia quan els núvols creixeran més cap a les comarques del Pirineu i aquí sí que a la tarda tornarà a haver activitat tempestuosa, però només a les comarques del Pirineu, la resta no n'esperem. De cara a demà dissabte sí que hi haurà més ruixats a la meitat nord de Catalunya. De cara a la tarda començarà el Pirineu i al llarg de la tarda s'extendrà a bona part de les comarques de Girona i també comarques del nord de Barcelona i fins a punts de l'interior. I de cara a diumenge, nuvolositat entre variable i abundant i el risc de ruixats serà general a pràcticament tot el país.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
L'aigua musical avui ens arriba més vitalista que mai, amb música optimista, feta a casa i amb visió global.
Llega cayendo de una nube las ganas de vivir.
L'aigua musical.
El verde y tantas ventanas abiertas sin llave pa salir.
Són les veus d'Adrià Sales, de La Pegatina, i el cantant Guillem Roma. Tots dos han unit esforços per fer-nos arribar cançons delicioses com aquesta, Agua de Mayo.
Agua de mar, yo te busqué, ven a ocupar mi guarida. Ven hacia mí, incómodame, ni una noche repetida.
Tiende lo que se contrae al quererse expandir. Y tú eres una bomba en potencia, esto se ve venir. Llueven gotitas con mundos inciertos que purifican errores y aciertos.
Agua de mar, yo te busqué, ven a ocupar mi guarida. Ven hacia mí, incómodame, ni una noche repetida.
Voy a ser de lo más prudente con la lluvia de verano. Podemos ir al grano sin seguirle la corriente. Y que pase sin que pese, que empuje sin que empache. Que un bache empequeñece porque pausa la soltura y ya se arranca. Y revelanse lugares de dicha y de posada. De campos y bondades, de conos y vergüenza. Me gustan tus lunares, ríos de borrachera. Qué ganas en mirarte.
Yo te busqué, ven a ocupar mi guarida. Ven hacia mí, incómodame, ni una noche repetida.
Adrià Sales i Guillem Roma, amb música que convida a moure el cos i somriure mentre els escoltem. Ells han estat els encarregats de posar música a l'aigua aquest divendres. Dilluns hi tornarem amb els espais de cada dia.
Agua de mar, yo te busqué, ven a ocupar mi guarida.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ven hacia mí, incómodame, ni una noche repetida.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a 7:00 p.m. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
...25 minuts que passen de les 8 del matí... ...hora de saber què hi diuen les portades més llegides del país... ...per tant, anem del quiosc, com sempre, de la mà de Mercè Raga.
Vinga, doncs anem-hi. Al País, el Banc Central Europeu dispara uns altres 600.000 milions... ...contra la pandèmia. La Razón, la Guàrdia Civil creu que Fernando Simón... ...va ocultar informació sobre el 8M. El Mundo, Fernando Simón va ocultar l'alerta de la Unió Europea... ...a les comunitats autònomes la setmana del 8M. ABC, Sánchez va trossejar una direcció general... ...per fabricar el lloc del seu amic, portada a l'ABC. La Vanguardia, el Banc Central Europeu surt al rescat... ...de l'economia europea amb 600.000 milions més. Al periòdico podem llegir avui nou repte del virus. En relació a les mascaretes i els guants abandonats, atenció a aquesta notícia perquè poden trigar 400 anys en desaparèixer. Només el 5,2% dels espanyols tenen anticossos i un terç dels infectats són asimptomàtics, són els titulars del periòdico. El diari Ara, la Moncloa genera confusió amb la data d'obertura de fronteres. I al Punt Avui, aquests seqüeles del 155 i el subtítol fan menció a l'aplicació de l'article va ser abusiva i plena d'irregularitats. Els sobiranistes denuncien que la repressió es manté. I al periòdic d'Andorra, Joan, podem llegir avui. La bretxa salarial entre homes i dones és de 230 euros mensuals. També se'n fa ressò del Consell de Comú Sabut de Canillo, que va aprovar ahir que els restaurants i bars de la parròquia disposin de més espai públic sense més cost perquè puguin garantir el distanciament entre clients que imposa la pandèmia de coronavirus sense que perdin ingressos.
Déu-n'hi-do que moltes portades parlin sobre aquests 600.000 milions d'euros que posa sobre Europa i alguns entestats encara en voler derrocar el govern espanyol. Anem cap als diaris digitals locals.
Vinga, doncs ens fixem en Diari Més, des de Tarragona. L'oposició critica la resposta de Ricom a la protesta dels hostalers de dimarts. Els grups coincideixen que va ser desafortunada perquè atacava la llibertat de manifestació i reivindicació d'una part de la societat. El diari El Segre, Lleida avança de fase i torna a lectura als bars i als hotels. Hostalers i mitjans de comunicació fomentaran la lectura als establiments. I Diari de Girona, Joan, la pandèmia deixa Girona un 42% més de víctimes que l'any passat. L'Institut Nacional d'Estadística publica un estudi que compara el nombre de morts dels darrers anys i evidencia l'impacte letal del virus.
I finalment, mitjans religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, llegim avui el Papa Francesc invita a acompanyar des de la compassió el qui pateix. En el vídeo mensual amb la intenció del juny, Francesc diu que aquest camí transforma la vida i acosta el cor de Crist que acull tothom. A Flama.info llegim, torna a obrir el dispensari pediàtric de la residència de Santa Marta. Després de 2 mesos i mig de tancament a causa de l'emergència sanitària, reprèn el cor del Vaticà, l'atenció mèdica en suport de les famílies necessitades. Tornen a oferir-se, per tant, els serveis dirigits en particular als infants i a les dones embarassades. I a l'ITL llegim, us utilitza la religió per buscar vots? Aquesta pregunta que ens interpel·len en aquesta agència de notícies. Diu, després de les imatges de Donald Trump resant en una església o amb la Bíblia a la mà, a l'ITL volen tornar la mirada a unes declaracions del secretari d'Estat, Pietro Parolin, aquest mitjà en què no feia esmena cap política en concret, sinó sobre les ideologies dominants. El papa vol cridar al sentit de la realitat. Les ideologies són construccions que estan més enllà de la realitat. Viure la realitat és una crida a prendre en compte i assumir la realitat que ens fa trobar, unir, mentre que les ideologies separen i divideixen molt.
Gràcies, Mercè. L'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Ahir la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, va anunciar una injecció de 600.000 milions d'euros per la compra de deute de l'eurozona als més de 700.000 que ja havia anunciat. En volíem parlar d'aquest tema i d'altres temes, com per exemple el Financial Times, que qüestiona aquestes dades defectuoses que dona Espanya sobre el Covid-19, amb ella, la periodista del setmanari El Siglo, membre de l'Independent i membre també de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, Teresa Carreras. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan, i bon dia a tots.
Deixa'm començar a preguntar-te si és una bona decisió aquesta de Lagarde.
Home, jo crec que sí, perquè vol dir que els diners aniran fluint més, aniran fluint fins que s'acabi la pandèmia. Per mi, la data aquesta és la que és més interessant, a part de que s'ha augmentat, és a dir, que ara ja serien 1.350.000 milions de compra d'actius, però el que ella diu és que això serà almenys fins que s'acabi la pandèmia. I, per tant, penso que això dona realment un respir a les persones que han de gestionar aquest moment tan difícil, perquè parar l'economia, Joan, és una cosa que no s'havia fet mai. I era l'única manera que tenien els presidents de governs i de països, doncs, per gestionar una situació d'aquest tipus. I, clar, un cop pares l'economia, l'has de tornar a fer funcionar. I penso que és un element interessant, sí.
Recordo que fa unes setmanes, parlant precisament amb Teresa Carreras en aquest programa, dèiem i conveníem que el que caldria a Europa, o el que li aniria bé per moments com aquest, és una mena de reserva federal, més o menys a el que passa als Estats Units.
Clar, el que deia és que el sistema europeu és massa complicat. En canvi, una reserva federal, però a més, a part de la reserva federal, que el president o president o les institucions el puguin fer anar d'una forma ràpida, és el que hagués convingut.
Li volia preguntar si el que està fent Christine Lagarde, precisament, és actuar d'una mena de reserva federal, més o menys.
Bueno, clar, les coses es poden dir de moltes maneres. A mi no se m'hagués ocorregut, la veritat, però penso que sí, és a dir, en el sentit de que ella decideix aquesta injecció de diners sense haver de consultar excessivament. Uh-huh. I, per tant, no, jo no diria que decideix ser la Reserva Federal, perquè no ho és, però realment sí, és una bona injecció de diners.
Uh-huh. Ahir també la Comissió Europea, i no volia deixar-ho de comentar amb Teresa Carreras, iniciava una ronda de consultes amb diversos interlocutors socials per impulsar el projecte, atenció, del salari mínim europeu.
Sí, sí. És que hi ha moltes coses que estan canviant. Per exemple, per mi el salari mínim europeu, això seria una cosa que quan es materialitzi podria estar molt bé. És a dir, és una manera important d'anar cap a fer que el món del treball i, per tant, la branca social de la Unió Europea sigui realment un tema europeu, sigui europeïtzat, i, per tant, tingui un valor importantíssim la institució i el projecte.
Estem parlant de que la Unió Europea s'estableix, si ho recordem, el Tractat de Maastricht el 7 de febrer del 92, i ara s'estan canviant aquestes coses. Anem tard?
Sempre la Unió Europea va tard, i a mi això em sap greu, perquè sempre la Unió Europea va tard, però bé, es van fent les coses, i el que sí que haurem de tenir clar és que s'està avançant molt més que en 70 anys que ha fet aquest any la Unió Europea, les institucions i el projecte europeu. Per tant, que jo penso que ho hem de saludar amb molt entusiasme, perquè realment ara sí que s'està actuant i molt. I per tant, la Unió Europea està actuant i està fent algo tan important com incidir en que es torni a reprendre tota l'economia europea, perquè això és la base i el més important, i per tant la ciutadania europea en sortir beneficiat. És a dir, que per primera vegada, i encara que sigui difícil, perquè aquests 600.000 milions d'euros de la senyora Lagarde potser la gent encara li costa una mica de veure que arriba a la ciutadania, però hi arribarà. Hi arribarà amb préstecs, hi arribarà. Mm. Vull dir que per mi és interessant, sí.
De seguida parlem d'aquesta notícia que també anunciàvem, del Financial Times, qüestionant aquestes dades d'Espanya sobre el Covid-19, que cataloga de dades defectuoses abans, però també m'agradaria comentar amb Teresa Carreras que el representant de l'Associació de Regions Transfrontereres d'Europa, Martín Guillermo Ramírez, ha reclamat en declaracions més atenció a les zones transfrontereres en desescalada. Diu ell que és on es podia produir la desintegració europea. Alerta, lamentant de les disfuncions generades pel tancament de fronteres, tot i que valora, això sí, positivament, la situació a la frontera catalana. L'Assemblea de Regions Europees diu que la cooperació entre estats podria haver estat millor, però creu que la bona relació entre les regions ha fet que sigui més fàcil la gestió d'aquesta crisi. Arran de tot plegat, em venen dues preguntes. És prematur començar a obrir les fronteres, com ja s'està dient, no només a Espanya, sinó a tota Europa, a l'1 de juliol? I la segona, s'està gestionant tot millor des de les regions europees que des dels països europeus?
Per mi, aquesta segona pregunta és la clau del funcionament de la Unió Europea. És a dir, sempre tot es pot gestionar millor quan està més a prop del ciutadà al qual li passen coses, perquè no hem d'oblidar en absolut que en aquest cas aquesta crisi té molta gent, molts morts sobre la taula, 27.000 morts a l'estat espanyol. Per tant, que jo diria que sí, que tot això s'està gestionant com més a la vora del ciutadà estigui. Llavors, si tu fas a mi aquesta pregunta de si és massa prematur l'1 de juliol, jo no sóc una persona del sector sanitari, però si aquesta pregunta la fas a algú del sector sanitari, tothom diria, almenys totes les persones que jo he vist durant aquests dies, sí, esperem, perquè realment hem vist que la mobilitat és una de les tres causes que s'assenyala com a producte de l'extensió de la pandèmia, i per tant, com més tard millor, entens? Com més tard millor. Jo no sóc del sector sanitari i el que estic aquí, doncs, Joan, és una mica portant pels nostres oients l'opinió de la gent. I sí, per mi, com més es tardi a obrir, doncs millor, però també s'entén que les economies s'han de posar en marxa i que el mercat únic és la base, el cor de la Unió Europea, i que, per tant, doncs, s'ha de fer anar l'economia i la mobilitat dels productes a tot arreu.
Ara ens comentava Teresa Carreras que hi ha 27.000 morts sobre la taula. Jo hi afegiria, si em deixa ella, pel cap baix. Perquè bé, exactament, no sabem ben bé. L'altre dia, i permeteu-me que ho digui així, i ja sap Teresa Carreras que a mi m'agrada ser una mica clar, l'altre dia a l'estat espanyol es donava una xifra de 0 morts per coronavirus, mentre sobre la taula també hi havia 11 per part de la comunitat de Catalunya, 10 per part de la comunitat de Madrid, 8, si no m'equivoco, per part d'Extremadura, mentre tot l'estat n'hi havia 0. I ben bé, no acabem de saber on són. És a dir, se li va preguntar també a Fernando Simón per aquesta dada, i Fernando Simón deia, sí, però és que aquestes dades que donen les comunitats s'han d'acabar validant, s'han d'acabar certificant. Clar, si poses en qüestió les teves pròpies comunitats, és que acabem de tot plegat. I a tot plegat, com comentàvem abans, el Financial Times qüestiona, evidentment, no m'estranya, aquestes dades defectuoses d'Espanya sobre el Covid-19.
Sí. Jo el que diria és que el fet d'aquesta disparitat de dades de persones mortes hagi arribat a la premsa internacional i se n'hagi fet ressò un diari de tant de prestigi com el Financial Times, segur que això no ha agradat en el president Sánchez ni tampoc al director de Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el senyor Fernando Simón, al qual tu et referies, Joan, i que avui és objecte d'algunes portades per ocultar informació sobre el risc del 8M, però jo diria que a mi tampoc m'agrada. Jo sóc una observadora de la política europea i em desagrada molt, 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 molt el fet de que un diari del prestigi del rotatiu britànic Financial Times, fundat l'any 1888, doncs se'n faci ressò, perquè això desacredita molt, molt, molt el país. Jo el que sí que penso que és important, perquè, i perquè ho conec això, perquè sé que aquest diari, a l'hora de publicar qualsevol cosa, qualsevol informació, la contrasta molt, és a dir, fa bon periodisme, fa molt bon periodisme. I per què ho sé? Ho sé perquè nosaltres, jo el segueixo, el miro habitualment, i sí, conec la tasca, la vàlua de la tasca professional dels periodistes que hi treballen, i en concret de l'editor d'Afers Internacionals d'aquest prestigiós diari britànic, que nosaltres, l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, quan jo la presidia, que la vaig presidir durant 10 anys i que ara presideix la Carme Colomina, li va lliurar l'any 2013 la 8a edició del Premi Ernest Udina a la trajectòria europeista a David Gardner. I en el llibret que es publica per explicar el qui és el premiat, etc., doncs hi havia un editor de l'actual editor, Lionel Barber, que parlava doncs del David Gardner, etc. I per què dic tot això? Dic tot això perquè com que ell va venir aquí a Barcelona, jo mateixa i els membres de la Junta em van parlar molta estona amb David Gardner sobre la professionalitat dels periodistes. I per tant, que el senyor, el periodista John Bourne Murdoch, hagi fet aquest article, realment no beneficia gens al govern espanyol, però per res. I a mi m'agrada molt tenir l'oportunitat de mencionar aquest premi, el Premi Ernest Udina, perquè és un premi a la trajectòria, a la feina ben feta. I el senyor David Gardner i els periodistes dels quals ell ens va parlar les dues vegades que va estar aquí a Barcelona diversos dies, doncs em dona fe, saps?
Més enllà d'aquest cas del Financial Times, dades qüestionables, el cas de Los Cobos, la rectificació entre ministres del mateix executiu, les vergonyoses sessions del Congrés dels Diputats, que s'ha de dir tot. Quina és la visió d'Europa ara mateix de la gestió espanyola?
Mira, la visió d'Europa no és molt bona, i precisament la visió d'Europa, hi ha molts errors. I quan hi ha comunicació de crisi, s'ha d'anar molt en compte, s'ha d'anar molt en compte. Però el que jo diria que, per exemple, la ficada de la pota d'ahir de la ministra de Turisme, de la senyora Reyes Maroto, dient una data que no és, és per mi una de les coses, és pitjor, que simplement quan s'hi parles tu de dades. Per quin motiu? Perquè es va evidenciar, com ja s'havia evidenciat en França, que el senyor Pedro Sánchez i el seu govern no consulten, no comuniquen les coses en els seus governs veïns. I com tu em deies fa un moment, amb la situació transfronterera a Europa, tots els països es van jurar que s'ho consultarien a l'hora d'obrir fronteres, etc., en una de les reunions que hi va haver-hi de l'Eurogrup. I, per tant, la senyora Maroto, i ahir precisament hi va haver-hi una queixa del president, em sembla que era, o del cap de govern de Portugal, dient, això nosaltres no ho hem consensuat. Això sí que és greu.
Corresponsal del Setmanari El Siglo de Catalunya, membre de la Independent i de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, Teresa Carreras, moltíssimes gràcies per participar un dia més en aquest programa.
Vinga, molt de gust de fer-ho i bon dia a tothom.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Nosaltres que continuem programa i ho fem amb bona música, amb un dels grans, Billy Joel, i aquest We Didn't Start the Fire.
Mellon, Carl, Nasser, Emperor, Coffee, R, Rockefeller, Campanella, Communist Bloc.
A primera hora, a Ràdio Estel. Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8, posa el teu matí al dia amb la primera hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta 50ers, reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, O Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
A partir d'aquest dissabte, dia 6 de juny, a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Veneres a peu de muralla, una producció de Ràdio Montblanc realitzada per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup Habana Vieja.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Coneguem a qui li hem de felicitar avui al dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Bonifaci, un nom que vol dir el qui fa bé. Sant Bonifaci va ser bisbe de Magúncia i va morir màrtir l'any 754. Sembla que Bonifaci era d'origen anglès i va assolir l'evangelització d'Alemanya. Seguim en el santoral del dia i després de Sant Bonifaci, venerat a Fulda, esmentem Sant Sans, o Sancho en castellà, un nom força estès en l'onomàstica catalana i castellana fa uns segles i avui gairebé desaparegut. Sans, o Sancho, era un noi que va ser martiritzat a Còrdoba i encara podem afegir amb aquest sant d'avui Santa Zenaida, verge.
I també a aquesta hora, que ja sabeu que hem posat a la vostra disposició el 93 409 2777 per realitzar consultes, peticions, explicar la vostra història, tot allò que vulgueu. Rafa Sanahuja, endavant amb la bústia de confinament.
Bústia de confinament. Agraïments, experiències, preguntes, queixes i crides. L'oient s'expressa.
Hola, hola. Avui us porto un missatge que ens ha arribat via correu electrònic de part d'Alfons Aro Nájar, que per cert és president del Centre Arans en Manresa. I diu el següent. Bon dia. En aquests moments tan difícils i excepcionals, els vostres programes i la missa diària ens han ajudat a portar el confinament més suportable. Senzillament, gràcies. Doncs moltes gràcies a tu, Alfons, per les teves paraules tan afectuoses i ja saps que per nosaltres és un plaer acompanyar-vos amb el nostre estil. També la litúrgia, és clar, forma part del nostre ADN i és tasca fonamental d'aquesta casa poder apropar-la a tots els nostres oients. Mil gràcies per ser que l'autor d'aquest missatge, com us deia l'Alfons, és el president del Centre Arans de Manresa, una entitat que ofereix múltiples i variats serveis encarats a donar suport a totes aquelles persones que mostren dificultats en l'aprenentatge de la parla i dificultats en l'oïda, una tasca també molt important. Per tant, Alfons, moltes gràcies per seguir-nos. I seguim aquí, no marxem de moment, encara no tanquem per vacances. La nostra bústia de confinament, tot i la desescalada, continua en marxa i aquí continuarà. Ja sabeu, ben oberta a vosaltres. Volem conèixer les vostres històries, peticions, necessitats, oferiments, agraïments, oferir ajuda, tot el que vulgueu. I com ho de fer? Doncs molt senzill, com sempre. Escriure'ns un correu a oients@radioestel.cat. Agafeu paper i llapis, repeteixo, oients@radioestel.cat o bé trucant una trucadeta i ens deixeu les vostres paraules al 93 409 2777. Repeteixo, 93 409 2777. Important, com us dic cada dia, que deixeu les vostres dades de contacte per poder també adreçar-nos a vosaltres, si us plau. I volem més, tenim els nostres micròfons oberts per a vosaltres, volem escoltar la vostra veu.
Recorda, envia el teu missatge al contestador 93 409 2777 o a oients@radioestel.cat. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a CaixaForum.es. Fundació La Caixa.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
5 minuts i arribarem precisament a les 9 del matí, també com cada dia és Berta Sacanell que ens acosta a les propostes culturals online per gaudir d'una estona d'oci.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui divendres us proposem el Festival Internacional de Poesia i Música Online. Gaudeix del tancament de la quarantena amb un festival intercultural. Avui divendres a les 6 de la tarda a través de la plataforma online Zoom. I també més propostes diferents, per exemple, pels amants de la música clàssica. L'Orquestra Simfònica Càmera Musicae publica una selecció de fragments dels millors moments de l'orquestra perquè puguis escoltar la simfònica des de casa. Entra al YouTube de l'Orquestra Càmera Musicae i gaudeix de les peces musicals des de casa, gratuïtament i sense perdre en detall. I si el que vols és veure teatre online, et recomanem que gaudeixis de l'obra L'art de la comèdia, d'Eduardo de Filippo, amb el director i protagonista Lluís Omar i Joan Carreras, i amb un repartiment de luxe. Busca el teu cercador L'art de la comèdia i gaudeix d'una tarda de teatre sense sortir de casa. I ja per acabar, com sempre, també us recordem que Ràdio Estel us ofereix la missa de cada dia a 7:15 de la tarda.
Vinga, 3 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. No marxeu, perquè a partir de les 9, Mercè Raga, que ens porta tota la informació de darrera hora. Després parlarem amb Jorge Fayos, advocat mercantil de Digestum Legal, de fet, cap del departament de mercantil de Digestum Legal, amb qui parlarem, atenció, no us ho perdeu, això, parlarem de com està funcionant l'administració de justícia en aquest temps de Covid. August López, que ens aportarà un altre personatge per conèixer a través del seu qüestionari Proust, ho farà amb Joan Rigol. Coneixerem la figura de l'expresident del Parlament de Catalunya i parlarem amb Rafa Sanahuja. Sí, parlarem de sèries, però ja ho sabeu, que també Rafa Sanahuja ens porta sempre una mica de tot. Miscel·lània, que en diu aquell, secció fresca per gaudir d'aquest acabament de setmana, perquè demà ja és dissabte, per fi. Això sí, aquest divendres tampoc us podeu perdre a Ràdio Estel, a partir de les 10 als 50 amb Sergi Mas, que avui conversa amb l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet, a les 11 del matí, o Déu meu, amb Miquel Murga, que avui es troba a la cerca dels 10 èxits esportius, precisament, que més recordes. Mira, ara parlant de l'expresident de Joan Collell i de Sergi Mas, jo m'he recordat del Tamudazo, per exemple. A les 6 de la tarda, Mirador de l'Actualitat torna al programa d'actualitat, com sempre, de Ràdio Estel, aquesta casa, un quart de vuit del vespre, la missa des de la catedral. Ja ho sabeu que des de Radio Estel us estem oferint cada dia aquest servei especial perquè no hagueu de sortir de casa, perquè la gent gran que esteu confinats, que us fa por anar encara a la litúrgia, doncs seguiu amb nosaltres aquesta missa des de la catedral de Barcelona. I a les 8 del vespre, la veu dels animals i la natura, el programa de l'associació ADA. Tot plegat, si us quedeu amb nosaltres a Ràdio Estel. Recordeu que aquesta segona hora, a partir d'ara mateix, Mercè Raga ens porta tota l'actualitat. Parlem amb Jorge Fallos de Digestum Legal de com funciona aquesta administració de justícia arran de la Covid-19, d'aquesta crisi sanitària. Coneixerem a Joan Rigol i parlarem amb Rafa Sanauja. Fins ara.